Recordeu, Paco, com va començar tot la setmana passada sobre l'11 de setembre de 1714, la vigília? Te'n recordes o no, Paco?
Pues no, què va passar?
Home, no, el debat que barallaves amb el Pilar.
Ah, sí.
Quin era el debat, exactament? On estava centralitzat?
No, jo crec que el debat és tot el tema històric, no? És a dir, que no té fonament, no?, la lectura que fa el nacionalisme català de lo que va ser la guerra de successió, com molt bé deia el Toni, no de secessió, entre lo que era una guerra europea, no?, on al final, pues, els ganadors... No ganadors, tots es van repartir, no?, a l'imperi espanyol, i Catalunya va fer un ridícul històric, no?, històric, no?, perquè quan l'emperador austríac, l'arxiduc Carles famós, no?, va deixar i va abandonar Catalunya, les Corts Catalanes van decidir seguir la lluita amb una cosa embogida, no?, que va portar a la desfeta i la derrota, i aquesta és la realitat. Però parlar de nació catalana o de sobirania catalana en una època on havia sobirania dinàstica és una qüestió de precisió històrica. És a dir, a mi al final que ara els catalans que vulguin reclamin la independència, em sembla molt bé, i el que fa Esquerra Republicana em sembla molt bé, no comparteixo, vull dir, no, evidentment, no? Però no cal buscar la història o inventar la història, i això és l'únic que deia de precisió, el que he dit abans, que jo suposo que l'Oriol, que és historiador, no pot menys que reconèixer que les Corts Catalanes van pues, en rebre molta estima al seu rei legítim, el Felip V, i això és una data històrica.
Moment.
El 2 d'octubre de 1701, Felip V va entrar a Barcelona, havia rebre a l'homenatge del Principat, i això és històric, no m'ho invento.
No vull fer res, però es queden a la publicitat, i per tant Oriol Junqueras, que s'està mossegant la llengua i no espero que no se'n mirini, d'aquí un moment respon.
No, és que jo vull això, que em digui què és el que jo he dit, que és mentida.
Val, ara de seguida. Paco Margüenda, director de la Razón i professor titular del Dret i les institucions de la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid, i amb el professor i historiador Oriol Junqueras. Resposta a... La pregunta era del Paco Margüenda era si... havia dit alguna mentida.
D'acord. Deixem començar dient que poder conversar amb el Paco Margüenda és un plaer, i que estic convençut que la conversa serà una conversa elegant i educada, i com no pot ser d'altra manera, diguem-ne. Segona consideració prèvia. Tal com el mateix Paco em sembla que reconeixia, el dret de Catalunya a decidir el seu futur és absolutament independent, o és en gran mesura independent del que hagi passat a la història. És a dir, no necessitem l'aval de la història per tenir dret a decidir el nostre futur. Nosaltres som nació perquè ho volem ser, nosaltres volem decidir el nostre futur i no necessitem gaires avals històrics, encara que sí que és cert que hi ha avals històrics que ajuden a explicar-ho, però no necessitem aquest aval. Molt bé. Dit tot això, el Paco Margüenda té raó en moltes de les coses que diu, diguem-ne. El que passa que també em sembla que en alguns casos em fa una interpretació forçada, diguem-ne, i que intenta conduir l'aigua al seu molí, i evidentment ell suposo que dirà el mateix de nosaltres. El Paco deia, és que al començar la guerra, el 1701-1702, Felip V visita Catalunya, és cert, i les Corts Catalanes li juren fidelitat a canvi de les promeses i de les concessions i del pacte amb el rei de diverses constitucions i pragmàtiques. Correcte, tot això és correcte. Per tant, les Corts Catalanes aproven un seguit de lleis, un seguit de constitucions i de pragmàtiques, i que són molt positives pel país. Correctíssim. On es produeix, doncs, el desencontre? El desencontre es produeix per diverses raons. Una raó, perquè els principals socis comercials dels catalans, els principals proveïdors i clients dels catalans de l'època, són els anglesos i els holandesos. A través de l'aiguardent català, a través dels fruits secs, etc., i a canvi del blat, del bacallà i les arengades, que en aquella època són importantíssimes, que arriben amb vaixells anglesos i holandesos. I resulta que el rei, Felip V, està fent la guerra contra anglesos i holandesos, que són els clients i els proveïdors dels catalans. I és evident que des d'un punt de vista econòmic no és gaire recomanable dedicar-te a fer la guerra contra els teus propis clients i contra els teus propis proveïdors. Aquest és un element que segur que ajuda a posicionar els catalans. Després n'hi ha un altre de molt important. I és que és veritat que Felip V ha jurat complir les constitucions, però resulta que en els primers anys del seu govern, immediatament després de complir-les, no les compleix, i que els seus funcionaris, els seus oficials reials a Barcelona, incompleixen sistemàticament, i no només incompleixen, sinó que tenen el mal costum de dedicar-se a empresonar a molts dels dirigents catalans de l'època. Diguem-ne que això no ajuda gaire a que els catalans hi confiïn, i per tant els catalans busquen una opció per expressar la seva voluntat de futur. El que és molt important de la guerra de successió és que entenguem que Catalunya té la percepció que s'hi juga el futur, que s'hi juga un model polític que per ell és molt important, que li permet influir en la redacció de les lleis i que s'hi juga també un model econòmic. S'hi juga la connexió amb el món. Les xarxes angleses i holandeses, les xarxes comercials angleses i holandeses, són les xarxes que dominen el món. I, per tant, per Catalunya, estar inclòs en aquelles xarxes, tenir bona relació amb anglesos i holandesos, és cabdal per projectar-se al món. Igual que ara, en això, sí, ens assemblem molt. El que estem intentant és garantir el nostre futur. I és per aquestes, per aquest conjunt de raons que Catalunya entra a la, sí, guerra de successió.
Bueno, a mi m'agradaria fer alguna precisió, estic d'acord amb el que has dit, no? Jo inclouria, si em permets, no, els interessos fruit de les vincles de lo que és la zona francesa, dels Pirineus, no? Que a la burgesia catalana no li interessa, no, aquesta gran unió amb França per motius econòmics, no? Segon, és dir, n'hi ha un altre aspecte, al meu entendre, força important. És cert que els errors del virrei Velasco, no, i els seus funcionaris, fruit del nerviosisme i la poca habilitat que té el personatge, això, sens dubte, està molt ben estudiat històricament i tens tota la raó, no? No ajuda. Però també és cert que els anglesos, hàbilment, i utilitzant calerons, no? Que és el que fan, comprar voluntats, i llavors, per una part està una petita noblesa més a l'interior de Catalunya, levantisca i tal, i s'agita, no, el que és la tradició, i es diuen que els furs seran tal, és dir, que la propaganda anglesa juga amb gran habilitat. Per què? Perquè saben que n'hi ha, pues, un territori on es pot agitar contra el rei legítim, el rei que han jurat, i aquesta, no li donen temps a aquest home, que és un home que ve de França, no? Que no coneix Espanya ni Catalunya, que té, evidentment, la legitimitat de que és net i besnet de princeses espanyoles, d'infantes, no, per ser més precís, no? I aquest home que ve rodejat d'una acord, no, de gent que li ha posat el seu avi, que finalment, com saps molt bé, doncs l'abandonarà i es convertirà en rei d'Espanya el dia que ell ja oblidi, no, el somni de ser rei de França, no, que és el seu somni personal, que tenen que entendre, perquè ell no, mai va pensar que sigui rei d'Espanya, no? Però que aquí va haver uns interessos econòmics, polítics, dels anglesos, que van comprar voluntats i que van utilitzar, com saps molt bé, a juristes d'aquest país nostre, no, pues que tradicionalistes, i van agitar, però bueno, que el poble català no tenia ni idea ni d'una cosa ni una altra. És el que jo intento expressar, que jo, aquella època era sobirania dinàstica, no sobirania nacional.
Estic d'acord amb bona part dels pròlegs que vostè fa, gens amb la conclusió, diguem-ne. En els pròlegs és evident que els anglesos juguen les seves cartes, com les juguen els holandesos, i com les juga l'emperador, i com les juga tothom, i Castella, i França, i etcètera, etcètera, és evident. També és evident, però, que en aquell moment a Catalunya existeix una gran comunió entre aquests interessos comercials que vostè apuntava, els interessos de la petita noblesa, dels propietaris de terres, entre les classes populars, artesanals, menestrals, de les grans ciutats, de les petites ciutats, i és això el que explica l'entusiasme en el qual Catalunya intenta garantir-se el seu futur en aquella guerra. És a dir, és evident que els catalans no tenien gaires ganes d'anar a una guerra. Si hi van anar és perquè van tenir la percepció de que el rei no els hi deixava una altra alternativa. Ningú li agrada d'anar a la guerra contra les dues principals potències militars de l'època, eh? No,
sí,
oblidem que
no li van deixar oportunitat al rei, no? I la prova és de que Navarra, perdó que l'interrompeixi, a Navarra i al País Basc, el rei va mantindre els furs sense cap problema. Inclús a València va fer el decret de nova planta, però després va reconèixer a una sèrie de drets personals, que no polítics, no, a tota la societat valenciana. És a dir, que ell no tenia voluntat, perquè, de fer lo que la gent no sap és que a França no s'unifica de veritat. Aquest centralisme francès, no? La gent no sap que havien dintre de lo que és el territori francès fins la Revolució Francesa una sèrie de barreres, aduanes i drets territorials de les diferents regions franceses. És a dir, no és veritat aquesta visió que n'hi ha, no?
Sí, sí que és veritat. Em sap greu, diguem-ne. Vull dir, segur que té vostè una part de raó en el sentit de que el procés centralista francès no havia culminat, però, per exemple, respecte a Catalunya, sí que havia culminat, perquè en el Rosselló ja es havia prohibit l'ús de la llengua catalana, es havien eliminat totes les institucions pròpies, etcètera, etcètera. I, per tant, l'experiència que en tenien els catalans principatins, els catalans del sud, per entendre'ns, és veient els seus germans, els seus cosins, els seus cunyats, els seus sogres de la Catalunya Nord, és que l'experiència francesa era una experiència molt negativa en el sentit de que anava explícitament completament en contra de les formes institucionals, dels interessos econòmics, etc, etc, i per tant això explica també i ajuda a explicar per què els catalans principatins, els catalans del sud, és a dir, la majoria de nosaltres, tenim molts arguments en contra de la presència francesa
i en contra... Havia sigut absorbida el Rosselló, no?
Correcte.
El fruit d'una guerra, no? És a dir, que no és el mateix quan és fruit, com eren altres territoris francesos, etc, d'una trajectòria, d'una història que s'unifiquen efectivament amb la Revolució Francesa i amb el període napoleònic, però clar, el fet
de... Jo li diria que no obrim massa el focus perquè llavors necessitarem molts matisos.
Clar.
I és millor que el concentrem. El decret de Cotterets-Vileret, que promou el francès com a llengua única de l'administració francesa, és de principis del segle XVI. Per tant, la pressió francesa per la unificació, pel centralisme, etcètera, etcètera, ve de molt enrere, ve del regnat de Francesc I. Però ara no ens desviem, perquè si no aclarirem el concepte. La qüestió fonamental, diguem-ne, doncs, és que pels catalans de principis del segle XVIII creuen que està en joc el seu futur econòmic, comercial, polític, que tenen la percepció que les seves constitucions són unes constitucions que en alguns casos afavoreixen a la majoria de la població. Per exemple, hi ha una constitució importantíssima, que és la que evita que el rei pugui reclutar en els catalans per anar a les guerres del rei. És a dir, els únics ciutadans d'Europa que no estan obligats a anar a la guerra del seu rei són els ciutadans de Catalunya. És una constitució importantíssima. Igual que ho és que els catalans no estan obligats a pagar un impost sobre la sal, que en aquella època era importantíssim. Uh-huh. I, per tant, hi ha tot un seguit de constitucions, els beneficis de les quals recauen sobre el conjunt de la població. I expliquen per què els catalans, en una immensa majoria, aposten per una mateixa opció política, que és l'opció de salvar les seves constitucions, de salvar les seves institucions, i això explica per què fins al final de la guerra, fins i tot quan l'emperador ha marxat, quan el nostre candidat, quan el nostre arxiduc, quan el nostre rei Carles III, primer arxiduc, després rei Carles III, després emperador d'Alemanya, tot alhora ja ha marxat, els catalans continuen combatent, clar, perquè estan combatent per salvar les seves institucions,
ja sí,
per salvar les seves lleis, estan combatent per salvar un projecte de futur, un projecte que també és econòmic, és perfectament racional, no és una decisió... No és una decisió... Perdó, un segon, eh? No és una decisió irracional, no és una decisió purament dinàstica, no és una decisió... No, és una decisió en la qual entren molts elements en joc. Els fonamentals són un projecte polític i un projecte econòmic de futur que vincula Catalunya amb el món, que vincula Catalunya amb Holanda i Anglaterra i que, per tant, ens permetrà ser un país que participi en la modernitat, diguem-ne. I és això el que, malauradament, en aquella guerra, per culpa de la derrota, per culpa de la victòria dels exèrcits de Felip V, s'estronca i es perd el tren de la modernitat.
Bueno. Jo és la part que no estic d'acord. Miri, és cert que tot es pot interpretar, etc. No havia cap element de veritat, és a dir, el rei, quan efectivament està amb les Corts Catalanes, que són les Corts, com sap vostè, molt importants, a més, ell pues, obre les portes al comerç amb Amèrica, és cert que passant per Sevilla, però, bueno, és a dir, s'obria tota una sèrie d'oportunitats pel comerç català, i aquí jo crec que el poble, perquè insisteixo, el poble no existia, les èlits catalanes, no?, molt ben mogudes, com deia abans, no? Pels agents britànics, no anglesos, no? Perquè això, la guerra de successió és una guerra europea, on al final tothom va sortir guanyant, no? Va sortir guanyant Felip V, va sortir guanyant, per suposat, l'arxiduc de Carles, convertit ja efectivament en emperador, Anglaterra, les Províncies Unides, el que diem Holanda, no? Tots es van repartir i Catalunya es va quedar, i perdoni que ho digui, fent un ridícul històric, no? Amb una lluita que els anglesos l'havien deixat tirada. I aquí sí que és normal, no? És dir, ens semblarà malament o no ens semblarà malament, és dir, vull dir, que és la història, no? És dir, els derrotats són derrotats i, efectivament, les èlits catalanes sabien perfectament, després del que havia passat a València i Aragó, que el següent, com va ser el 1615, no?, si no em falla la memòria, que, efectivament, es van... 1716, el decret de Nova Planta va acabar, efectivament, amb el govern polític, no? Però també estarà vostè d'acord que Catalunya, a partir d'aquí, també va fer el seu camí, és dir, que va ser el que és la il·lustració, el que és el reformista borbònic, van haver a Espanya, van haver a Catalunya.
Bueno, intento explicar-ho una mica. Si mirem-ho en la perspectiva del temps, això és molt senzill. Qui va guanyar aquella partida al final, un segle després? Qui la va guanyar? La va guanyar França, la va guanyar Espanya o la va guanyar Anglaterra? Doncs és evident que la van guanyar Anglaterra. Sí. I, per tant, el model que realment era modern era el model anglès, que és el model que ens porta a les democràcies contemporànies. Aquest és el model que, a través del seu parlamentarisme històric, a través de les seves constitucions, a través de les seves corts, els catalans defensaven. Per tant, defensaven aquells fonaments que permetrien després passar a la democràcia contemporània. No. Com ho va fer Anglaterra, per exemple, i el model català era molt semblant a l'anglès. No, però... En canvi, el model francès, el model castellà, el model absolutista, el model centralista, és un model que al cap d'aquelles dècades acaba fracassant absolutament. És un model que s'ha estroncat del tot, és un model clarament superat, és un model derrotat en el terreny econòmic i derrotat en el terreny polític, i nosaltres teníem la immensa sort de formar part de la millor tradició política europea, la que ha portat cap a la contemporaneïtat democràtica, i si no hi vam poder arribar per les nostres pròpies forces, va ser perquè va haver-hi un exèrcit enemic, un exèrcit borbònic, un exèrcit reclutat fonamentalment a França i a Castella, que ho va estroncar amb les seves bombes i amb les seves baionetes.
Si em permet, una precisió, miri, a veure, l'arxiduc, i després em parlo, però si hagués sigut rei de Catalunya i d'Espanya i tal, és dir, era tot molt allunyat de lo que era el model anglès, és dir, inclús del model de les Províncies Unides, és dir, no tenia res a veure, és dir, hagués sigut absolutament la tradició amb el sentit més d'absolutisme si es vol, amb l'autonomia que hagués tingut, insisteixo, Catalunya, si hagués respectat el seu pacte amb el rei Felip avui tindríem els furs, perdó per ironia, no? Però pensar que l'Àustria dels Habsburgo, no? Tenia algú que veure amb la incipient democràcia parlamentària dels anglesos, no? Perdó,
Catalunya no, sí.
Catalunya tampoc.
Sí, home, i tant, perquè el model parlamentari anglès, el model constitucional anglès, era molt semblant al model parlamentari i constitucional de les Corts Catalanes, i aquest és el model que ha acabat triomfant, i nosaltres teníem l'oportunitat d'haver participat com a protagonistes en aquest triomf de la contemporaneïtat democràtica, i el que ens ho va impedir va ser un exèrcit que va llançar sobre la ciutat de Barcelona 30.000 bombes, gairebé una per habitant, perquè Barcelona tenia entre 35 i 40.000 habitants, i aquell exèrcit enemic va llançar 30.000 bombes sobre la ciutat. Aquell exèrcit que tenia 40.000 soldats en el setge d'una ciutat que en tenia 35.000 habitants i que tenia només uns 4.000 defensors armats. Aquell exèrcit que tenia 90.000 soldats en el conjunt de Catalunya, que hi havia més soldats enemics que no pas famílies en el nostre país. Per tant, què és el que estronca aquest camí de la contemporaneïtat? Què és aquest, qui estronca aquest camí cap a la connexió amb el món, amb les rutes comercials angleses i holandeses en les quals els catalans participaven? Ho estronca un exèrcit amb la força de les seves bombes i de les seves baionetes. I això és una evidència històrica, diguem-ne. I de la mateixa manera... que segur que vostè té raó quan diu és que els Habsburg no tot arreu eren respectuosos, d'acord, no tot arreu, però a Catalunya sí que ho havien estat en gran mesura, i a més, sí, home, sí, ho havien estat en gran mesura. La prova és que Catalunya encara decidia si anava a la guerra o no hi anava, encara decidia els seus impostos, encara decidia la seva política monetària, encara tot això ho decidia Catalunya, i això, no, home...
Quantes vegades van reunir les Corts Catalanes...
Ens passarem 5 minuts, endavant, Paco.
Molt bé.
És a dir, quantes vegades? Em sembla que són 3 vegades en tots els Àusties des de Ferran el Catòlic, no?
No, això s'equivoca del tot, perquè Ferran el Catòlic, sí, home, sí, Ferran el Catòlic...
A partir de Ferran el Catòlic, a partir de Carles V.
D'acord, Carles V convoca Corts un munt de vegades, convoca Corts 4 o 5 o 6 vegades, i Felip II les convoca 3 o 4 vegades, per tant, tots els Àusties no les convoquen 2 o 3, tots els Àusties les convoquen 14 o 15,
bé, és dir, que en aquella època el poder del rei era absolut. Altra cosa és que li anava bé al rotllo aquest.
No, no és veritat. Espera un moment. Ja, vostè reconeixerà, i si no m'ho reconeix, és igual, diguem-ne, però no passarà res si no m'ho reconeix. Però deixi'm dir-li, Catalunya decidia o no la seva política monetària? Li ben juro que sí. Jo sóc doctor en pensament econòmic i m'he dedicat a estudiar els debats sobre política monetària entre 1611 i 1630, i li juro que Catalunya decidia la seva política monetària. I, escolti, Catalunya decidia o no la seva política fiscal? Del tot eren les Corts Catalanes les que fixaven impostos. I qui recaptava aquests impostos? La Generalitat de Catalunya, sí, que era la Diputació Permanent de les Corts. I quan el rei anava a una guerra, els catalans estaven obligats a anar-hi? No, no estaven obligats a anar-hi. Per tant, escolti, allò...
Però era important això, de veritat...
Del tot, era importantíssim. Que... Imagini's que si el poden...
Qui manava a Catalunya? A veure, qui manava? Manava el rei? De veritat,
depèn d'en què, perquè allò era un estat composat, era una mica com una Unió Europea actual.
Bueno,
escolti... Sí,
és molt optimista, no s'ho prengui malament.
No, però escolti una cosa.
Jo entenc on vol anar, però no.
Ja, jo és que no és qui... Evidentment, qui vull anar.
Vull dir amb el sentit de la interpretació que fa, no ho dic despectivament.
Ja ho entenc. Escolti, vostè em reconeixerà que decidir els impostos és important, no?
Sí,
perfecte.
Sí, no.
Decidir la política monetària és important, sí. Decidir si vas a una guerra o no hi vas és important del tot, i tot això ho podien decidir els catalans, i per tant és molt important, perquè això són estructures d'estat. Ara que tothom parla d'estructures d'estat, Esquerra Republicana en parlava des de fa 20 anys, diguem-ne, això són estructures d'estat, i tot això es va perdre amb la guerra de successió. Es va perdre perquè Felip V i el seu exèrcit ens ho van prendre
perquè
a bombes
traïció,
i a baionetes.
Amic meu, va bé, però una pregunta molt senzilla, és dir, quanta gent manava a Catalunya? És dir, a Catalunya, és dir, quan parlem del poble català o de Catalunya, vostè sap molt bé que estem parlant d'una èlit que eren 1.000 persones com a màxim, 1.000, que a més l'únic que els interessava, l'únic, era veure si podien fer carrera, no? Rebre títols nobiliaris, rebre honors, rebre privilegis. El poble català, la gent que vivia a Vic, dic amb tot el respecte a la gent de Vic, que ningú s'ho prengui malament, no es movia de Vic i de la seva comarca, és dir, no sabien quasi ni que on estava Barcelona, dic amb respecte, que ningú s'ho prengui malament, no? És dir, que parlem, fem un anàlisi de la realitat històrica d'aquell moment, des de la mentalitat actual, i vostè sap molt bé, el que em deia, estic totalment d'acord, evidentment que havia una sèrie de privilegis, com tenia altres regions d'Espanya, cada qual tenia els privilegis que tenia. Els que van ser leials al Felip V, el dia després d'acabar la Guerra de Successió, tenia els seus furs. Catalunya no ho va fer i es va quedar sense els furs. Ja està.
Jo estic encantat, diguem-ne, però vostè m'haurà de dir una regió d'Espanya que pogués decidir la seva política fiscal, que pogués decidir la seva política monetària, que pogués decidir si anava a la guerra o no hi anava, i no me'n trobarà cap, i per tant ja està acabat el debat, diguem-ne.
Però és que vostè creu que això és molt important, i veritablement cap ciutadà català de l'època, per dir-ho d'alguna forma, tenia molt clar que el seu senyor legítim, el seu sobirà, el seu amo, per dir-ho d'alguna forma, perdó per l'expressió, perquè la gent ho entengui, era el rei, o sigui, és Felip III, sigui Felip IV, sigui Felip II, no? I al rei ja li anava bé, perquè Catalunya, amb tot el respecte, era petitona i pobreta, no? És dir, al rei li interessava molt més el que eren el seu imperi, la seva potència europea. Catalunya tant li donava, no? Perquè quanta població tenia Catalunya?
Doncs en aquell moment tenia prop més de 500.000 habitants, 600.000 habitants. Però escolti, i quants en tenia Aragó, i quants en tenia Castella? Per tant, Catalunya era tan important... És igual, és que
no,
a més...
Ho dic en respecte, important.
Fixi's una cosa.
Una terra de bandolers, de pobresa, és dir, que havia una part de comerciants, és dir...
Però no veu que vostè ara aquí s'està passant molt, i llavors tota la raó que vostè pogués tenir...
No ho deia, no ho dic despectivament, vull dir en el sentit que en aquell moment Catalunya no tenia la força...
Catalunya era un país del segle XVII com tots els països d'Europa.
Clar.
No és que Catalunya fos del segle XVII i la resta fossin del segle XXI.
No,
Catalunya era com tots. Ara, a Catalunya hi havia algunes particularitats. Per exemple, vostè em diu, però la gent no se n'assabentava. Home, i tant que se n'assabentava. Si et podien reclutar o no els teus fills per anar a una guerra, t'ho juro que això la gent ho entén de cop. No veu que és molt important que et puguin prendre el teu fill per portar-lo a una guerra llunyana? I les Corts Catalanes, i les institucions catalanes, i els municipis catalans, totes les lleis aquestes se les sabien, i per tant les defensaven, i això beneficiava a tothom. Que vostè em dirà, però allò no era una democràcia com ara, i no hi havia televisió. Clar, només faltaria, no n'hi havia, però que tota la gent que vivia a Catalunya, tots els catalans de l'època...
No ho sabien. El que diu vostè és cert, no?
Quan el reclutin a vostè per anar a una guerra,
això
ho entendrà
sí
de cop si és important o no. Home, clar que és important.
I quan
li preguntin a vostè si pot decidir o no quins impostos paguen, ja veurà com
però
és important. I si per vostè no és important, pensi que per la majoria dels oients que ens escolten, poder decidir sobre els seus impostos, poder decidir quins impostos paguen, quan els paguen i a qui els paguen, és importantíssim.
Sí, a França hi havia regions que tenien aquesta mateixa circumstància, és dir, tot era fruit d'una evolució històrica que vostè tota la raó, però jo el que intento transmetre és de que aquí hi ha hagut una enorme manipulació per part dels agents anglesos, que van amb gran habilitat agitar el que era el tradicionalisme català i determinats juristes, que vostè coneix molt bé, i una petita noblesa dient mentides, no? I això va concloure amb el pacte de Gènova, no? És a dir, que al final no sabem què hagués fet el rei Felip V. Previsiblement, si no hagués hagut aquesta guerra i no s'haguessin repartit a l'imperi, és molt probable que hagués mantingut els furs catalans, perquè ja li anava bé, no? Ell estava en un altre rol.
Acabem, Oriol,
sisplau. Molt breument, eh? Jo, al llarg de la meva vida, m'ha tocat fer diversos papers a l'AUCA, diguem-ne, eh? En un moment de la meva vida em va tocar treballar com a investigador a l'Arxiu Secret del Vaticà. I en l'Arxiu Secret del Vaticà hi vaig anar buscant, entre altres coses, el text del Tractat de Gènova. Per tant, quan vostè ara em cita el Tractat de Gènova, imagini's si sé de què va el tema, no? I puc garantir a tothom que ens escolta que la versió que jo dono dels fets és una versió que s'ajusta a la interpretació majoritària feta per tots els historiadors d'Europa Occidental. I la versió que vostè dona, que segur que té molts elements de veritat, jo ja n'he reconegut uns quants, és una interpretació que només comparteixen alguns historiadors espanyols que tenen una actitud molt agressiva amb el nostre país.
No, no.
I per tant,
però què és el que he dit malament? És que ara sí que jo el que deia que no sabem segur el que hagués fet Felip V. Jo no ho sé segur.
No, home, evidentment.
I el Tractat de Gènova no ho diu.
Escolti, ningú sap... Pregunto. Ningú sap què hauria acabat passant al final de la història, diguem-ne. Però sí que tots sabem que el govern de Felip V, just després de jurar les Constitucions de 1701-1702, és un govern molt agressiu en contra dels catalans, en contra de les institucions catalanes, que es dedica a empresonar els principals dirigents
però
del país.
Però digui per què, perquè estan en convivència amb els anglesos, és a dir, no n'hi ha una seguretat... A més, vostè ho ha explicat molt bé, perquè és expert en la matèria. Havien uns forts lligams comercials, hi havia la sospita...
I com que el que ens hi jugàvem era el futur, com que el que ens jugàvem era el futur, vam combatre aquella guerra amb tot l'entusiasme del món, perquè sabíem que ens hi jugàvem el futur. I ara que ens hi juguem els catalans? Ara ens hi juguem el futur.
Bueno,
i què volem pel nostre futur? Volem la millor connexió possible amb el món, i per això nosaltres mirem cap al món, ens projectem cap al món, per això nosaltres ens expliquem a la Unió Europea, per això volem institucions que siguin properes, que siguin eficaces, que siguin robustes al servei dels nostres ciutadans. Però... Tenim la possibilitat de construir un estat, tenim la possibilitat de construir un estat que serveixi els interessos dels nostres conciutadans, i aquesta és una aventura preciosa.
Per això jo el felicito, perquè vostè sí que té un missatge clar. En canvi, Convergència i Unió, jo com a català, no sé molt bé què és el que defensa. A mi m'agradaria que es presentés a les eleccions el senyor Mas i digués, escolti, estic per la independència. Si, a més, ja que les convocarà, suposem tots, sobre el març o abril, que vagi amb un missatge clar, i així que els catalans, jo votaré el que tinc que votar i ja està. Si és que, si al final el 60% dels catalans que volen la independència, doncs es tindrà que parlar. És el del famós dictamen del Suprem de Quebec, no? És a dir, on es diu clarament, quan n'hi ha una majoria suficient, doncs cal parlar. És a dir, amb aquesta ambigüitat, el que passa que ara, si un fa una anàlisi del que passa a Catalunya, no està clar que és el que... Vostè sí, perquè està clar que defensa la independència, però Convergència i Unió és l'ambigüitat calculada permanent, fruit, al meu entendre, en tot el respecte d'un convers com és el Mas. A mi m'agradaria que anés amb nassos i dir, escolta, jo vull la independència, ja està, i parlem-ne, i jo, si treu un gran resultat, parlem-ne.
Jo m'alegro molt de que aquest debat hagi servit perquè vostè digui que si la majoria dels catalans volen una cosa, caldrà reconèixer aquest dret.
Efectivament. Farem una cosa. Escolta'm, no sé quan, si volen, si voldran. Un moment, Paco, i Oriol Junqueras, i Paco Margüenda. Però m'agradaria que 298 anys després, el pròxim cara a cara, que sigui, quan toqui, sigui de les repercussions de l'11 de setembre del 2012. Per tant, posarem a l'actualitat el que avui hem fet al passat.
Jo estic encantat de parlar amb l'Oriol Junqueras.
Ha estat un debat molt educadíssim, no? Sense trepitjar-nos, molt correcte.
Molt perfecte. Oriol Junqueras, Paco Margüenda, un plaer, moltes gràcies. Fins la setmana que ve, Paco, que vagi bé.